Una nit a la Terra, amb Gaspar Hernández.
Benvinguts a la segona hora d'Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, d'aquí uns instants que he llançat avui a la bossa d'escombraries el poeta Albert Roig. Després, amics, coneguts i saludats, fent tertúlia avui Jordi Sánchez, sociòleg, i Josep Maria Torrent, periodista, al voltant de la violència i les religions. Les disculpes del papa no han calmat l'atenció als països musulmans. Violència i religió serà el tema del qual parlarem d'aquí uns instants abans de les lliçons de vida amb Jordina Terré aquesta setmana, avui i fins dijous, parlant de la reflexologia facial. Sabem moltes coses de la reflexologia podal, dels peus, però no de la reflexologia facial. En parlarem aquesta setmana, abans, com sempre, dels mails d'amor amb Jordi Llavina.
Pàgina que ja seria avui a les escombraries, bé, és un anunci que surt cada dia. És un paio que surt espullat, tapant-se les vergonyes, i que ens informa que ha nascut el teu partit. I bueno, és que a mi pues, és molt divertit, no? Sobretot, no sé, pel ridícul que és, no? I el comercial, no? I això de que aquest paio pues, es tapa les vergonyes, pues, no sé per què, no? És la cosa que ara ja tiraria, perquè no sé, si la gent vota aquest partit tan comercial, ja no sé. També té cara així de com de mosso d'esquadra el noi, no? Podria ser un vell arrugat, ja més divertit encara, no? No sé, això és el que tiraria jo.
Jordi Sánchez, bona nit, ben retrobat. Hola, què tal? Com ha anat el dia, Jordi?
Bé, bastant normalet, un dia de feina com si ja fes molt de temps que hem tornat
sí,
a la
exacte,
feina.
Sí, exacte, no? Ja et sents en ple hivern,
d'alguna manera. Sí, sí. A més, avui que feia una mica de fresqueta, sí. Que no era allò el que havíem viscut, amb normalitat, sense res extraordinari, amb rutina, que això, segons com, vol dir amb tranquil·litat.
Josep Maria Torrent, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Bé, bé, bé.
Com ha anat el dia?
Normalitat absoluta, comparteixo plenament el que acaba de dir el Jordi, sense masses ensurts, normalitat. Avui ha sigut un dia, diguem-ne, d'aquests de tràmit, des d'aquest punt de vista laboral.
No, sempre diem que cal celebrar-los aquests dies. Que si, d'altra banda, si hagués passat una cosa excepcional, tampoc ens l'explicaríeu per antena.
Vull depèn, dir, segons, depèn de
l'excepcionalitat.
Clar.
Molt bé. Bé, heu seguit, suposo, que les disculpes del papa Benet XVI pel discurs que va fer la setmana passada en què va citar un text sobre el profeta Mahoma no han apaivagat l'atenció dels representants religiosos dels països musulmans. I en Josep Maria Torrent em sembla que ha tingut l'ocasió de llegir una traducció en català d'aquest discurs polèmic.
Sí, perquè aquest matí en el programa d'aquesta casa d'en Bassa ha sortit un... que és un capellà o vicari de la parròquia de Sarrià i explicava que allà es podia llegir íntegre tota la conferència de Benet XVI en català i com que és un tema d'aquests delicats, és un tema conflictiu, és un tema que se'n parla molt, doncs he pensat que seria bo llegir-me'l sencer i francament és bastant llarg, me l'he llegit sencer i és interessant, és força interessant, la veritat.
A quines conclusions ha arribat?
Respecte a la polèmica, sobretot, no? Respecte a la polèmica. A veure, des d'un punt de vista acadèmic, intel·lectual, en un marc com una universitat, com un discurs, com una xerrada, com una conferència en una universitat, insisteixo, des del punt de vista intel·lectual, no des del punt de vista polític i religiós, sinó des del punt de vista del pensament, del que és la intel·ligència, que és allò, també el contrast de parers i el poder anar una mica més enllà del conflicte, podia ser raonable la cita, perquè és una cita que ell posa en veu d'un emperador bizantí, de Manel II, em sembla que és, que li diu a un interlocutor seu persa, escolta'm, això va d'aquesta manera, para de la violència. És un discurs que ve a dir doncs que s'ha d'esterrar tot allò que no s'utilitza, que no utilitza la raó per, diguem-ne, analitzar totes les relacions i els fets interculturals, interreligiosos, i que s'ha d'utilitzar sobretot la raó. És a dir, des del punt de vista de la fe catòlica i de l'Església cristiana, ell ho porta cap al seu molí, però ve a ser això. I llavors utilitza, des del punt de vista intel·lectual acadèmic, jo crec que no de forma desencertada, una cita de Mahoma, del Corà, doncs, que parla, diguem-ne, de l'utilització de l'espasa per convertir els infidels. Clar, aquest sant pare no és un sant pare, diguem-ne, que intel·lectualment no sigui prou potent, que no sigui prou sòlid. I l'Església Catòlica, tots sabem, i el Vaticà sabem, que té estadistes, com un estat que és, que segurament poden valorar i poden analitzar l'abast d'aquest tipus d'utilització de cites, encara que no siguin en boca pròpia.
Començant per ell,
i clar, sorprèn, a mi m'ha sorprès.
Començant per ell, perquè ell com a cap d'estat, doncs, diguem-ne, no és Bush, sinó que la cultura que arriba a tenir, com si diguéssim, el background que arriba a tenir el papa, doncs no, evidentment no el té Bush.
I sobretot en un context, estem en un context d'una...
d'extrema sensibilitat.
Sí, sí, és un tema molt sensible, que s'ha de vigilar molt, s'ha de vigilar molt, perquè sembla que fins i tot el que és políticament correcte no és el que ha dit el sant pare, que és molt criticable, És a dir, si només l'analitzem des del punt de vista de fins i tot d'un text allò amb referències històriques, es poden treure altres referències històriques que podrien desmuntar l'argument del sant pare. Però clar, com que estem tocant una matèria molt sensible i molt delicada, però molt delicada, que no sabem les conseqüències que pot tenir, ahir la tarda mateix el Caidem sembla que va declarar la guerra, no? O va declarar
una vegada més contra...
Però vull dir que és un tema que sabem, primer, que els integristes religiosos, siguin de la regió que siguin, els integristes sempre utilitzen aquestes coses. Dos, sabem que hi ha molts altres interessos que no són només els religiosos, però que s'utilitzen els religiosos per exaltar les masses i per aconseguir altres coses.
I tres, també, com deia aquest matí al matí d'Antoni Bassas, en Carles Capdevila, també sabem que es tendeixen a tergiversar i a treure de context sempre determinades declaracions, no? Que es fila molt prim, i per tant, en aquest sentit, potser és millor no donar cap excusa perquè això passi.
Sí, jo crec que, efectivament, jo, coincidint molt amb en Josep Maria, jo compartiria que en un context estrictament acadèmic, jo crec que d'entrada tot s'ha de poder dir, tot s'ha de poder discutir, sense que hi hagi un trasbals social i polític en el debat i en els fets, no? Això a vegades ja costa en la universitat avui, a Catalunya o a Espanya, on moltes vegades la tensió impedeix la circulació d'idees o l'exposició d'idees contraposades a les que són políticament correctes en aquell context, no? Però, dit això, jo crec que aquí el que més sorprèn de tota la polèmica... Jo destacaria dues coses. Una, la sorpresa d'aquesta manca de visió de Ratzinger, en el sentit de que en aquests moments Ratzinger ja no és un teòleg acadèmic, intel·lectualment molt sòlid, sinó que és el sant pare el que representa una institució probablement la més influent, no en un sentit estrictament material, en el món, no?
O no només material.
O no només material. I clar, un sant pare ho és en qualsevol moment del dia. Estigui fent una conferència a la universitat, estigui presidint un acte litúrgic al Vaticà, o estigui en un viatge més o menys privat arreu del món. I, per tant, jo crec que ell no se li hauria d'haver escapat ni en el seu entorn. Jo crec que aquí en Josep Maria apuntava una dada molt important. La diplomàcia vaticana és de les més potents que hi ha en el món. Per tant, sorprèn que aquest lapsus, si es pot permetre aquesta expressió, hagi passat per alt a tot un entorn que amb tota certesa havien d'haver llegit el que el Sant Pare va impartir en la conferència, no? Per tant, és la primera sorpresa i és això de dir, bueno, fins a quin punt és una provocació o una petita maldat desitjada o indesitjada, primer interrogant. Segona qüestió, jo crec que el Sant Pare porta en el seu molí les aigües com intenta fer qualsevol humà, però jo crec que fa una mica de trampa i és aquí on jo crec que és criticable, perquè si ell volia il·lustrar el tema de la violència, jo crec que no li calia anar a una religió diferent a la catòlica o a la cristiana, perquè la història del cristianisme està ple d'exemples perfectament equiparables al que ell va atribuir encertadament, sigui dit de passada, en l'islam. Llavors, probablement, jo crec que havia estat molt més intel·ligent primer haver fet una autocrítica del catolicisme, del cristianisme, en l'ús de la violència per convertir fidels. Exemples en tindria abastament, i després poder dir això no només ens afecta a nosaltres, sinó a altres religions, com l'islam, i fer aquesta cita. No ho va fer. Per què va silenciar o per què no va fer aquesta autocrítica? Jo crec que és l'error intel·lectualment criticable en el Sant Pare. I el tercer element, que també el deia el Josep Maria, però jo el vull remarcar, jo crec que en aquests moments, en un any on hem viscut la crisi de les caricatures, pretendre que aquesta frase passés inadvertida i després dir que li ha causat sorpresa i dolor el menysteniment que alguns han sentit en les seves paraules, crec que és impropi d'un home intel·ligent com Ratzinger. Ja sabem que Wojtyla era bàsicament un home d'acció política i que Ratzinger era un home d'acció intel·lectual, però no cal ser un polític de primeríssim nivell per entendre que aquestes paraules provocarien la ira en una cultura, en un entorn que ja sabem que deixa molt que desitjar en el concepte de llibertat o liberal que compartim bona part de la gent que vivim en aquesta part del món.
Sí, perquè ell intenta fer diguem-ne, una descripció històrica, no? Comença des de Grècia, tota el Bizanci, és a dir, per portar-lo fins a l'època liberal, no? Intenta descriure una mica l'evolució d'aquesta línia de pensament. Jo, com que el Vaticà, més enllà de l'ascendència espiritual i moral que té sobre les persones, és sobretot una qüestió política, jo crec que aquí s'ha de lamentar el greu error polític de les estructures del Vaticà de no haver frenat a temps aquesta cita. No perquè aquesta cita no es pugui dir, no perquè no sigui veritat, perquè és veritat. És veritat això, igual que és veritat lo de les creuades. És veritat això, igual que també és veritat el que es va fer quan es va anar a conquerir o a descobrir Amèrica. Clar que és veritat. En nom de la fe, de moltes fes, s'han fet moltes coses. I són condemnables. I segurament el Sant Pare té raó. Té raó en la utilització aquesta, des del punt de vista intel·lectual, insisteixo, però des del punt de vista polític és lamentable, és condemnable, és criticable, s'havia d'haver frenat. Perquè això pot tenir conseqüències. Se suposa que no passarà, que no anirà més enllà, però estem parlant i estem tocant una matèria de fanatisme. El fanatisme no sap com pot evolucionar. Tampoc cal fer ara un dramatisme excessiu.
No, però ja que el Sant Pare sembla que va citar un fragment del Corà per il·lustrar aquelles converses o aquell diàleg entre l'emperador i el teòleg del segle XV, també cal dir-ho, és a dir, el context, estem parlant del segle
1300.
XV, o del 1300, imagina't, sí, sí. Del segle XIV, o sigui, encara 100 anys més enrere del que jo ho situava ara, no? Podríem dir aquí, també agafant un paràgraf de les escriptures de la Bíblia, de que el Sant Pare ha practicat allò que les escriptures condemnen, que és veure la palla en l'ull aliè i no veure la viga en el propi ull, no? És a dir, insisteixo, jo crec que per fer aquesta reflexió li era perfectament prescindible en el Corà. Es hauria pogut quedar perfectament a casa seva. És a dir, en el món, recordem tot el tema del teològicament desenvolupat del civis pacis parabellum. És a dir, si vols la pau, prepara la guerra, que va ser una part fonamental de la doctrina teològica de l'Església durant segles. La justificació de la Guerra Santa. La Guerra Santa ara ens sembla que només és propietat del món musulmà. La Guerra Santa va ser inventada pel catolicisme, argumentada teològicament. Doncs bé, jo crec que això, insisteixo, no calia anar a la casa del veí, podies quedar a casa teva.
I sobretot perquè ara, si em permets, perquè ara es viu la religió d'una forma diferent. Diguem-ne, en el temps, fins i tot bastant diferent en el món occidental d'altres parts del planeta, no? aquest sentit, diguem-ne, crític que podem tenir nosaltres aquí, segurament tenim una formació cristiana. No? Com a mínim, la nostra cultura ha begut del cristianisme i podem ser crítics. Fins i tot alguns podem haver tingut una formació religiosa perquè hem anat a escoles religioses. No? Això, bàsicament, no passa en el món musulmà. Estem parlant de dues concepcions diferents de veure, un, el món, i dos, d'acceptar la crítica o d'acceptar que es pugui parlar de temes sagrats. Occident, diguem-ne que ha fet el pas i es pot parlar de gairebé tot. Ja no hi ha temes tabús. No hi ha temes tabús amb el tema de la religió, aquí. En canvi, dins el món musulmà és un tema encara sagrat. Es creu o no es creu, i qui no creu és un infidel.
Clar, però aquí
no és una caricatura, intento, clar, en poc temps s'ha de sintetitzar, però va molt per aquí.
Jo no ho pot entendre, jo crec que afortunadament el nostre entorn social, econòmic i cultural fa uns 300 o 400 anys ja fa una cosa que va donar peu a la revolució liberal, que després va donar lloc, entre d'altres invents, a la democràcia. El concepte de llibertat i també d'àmbit privat i d'àmbit públic, i la religió bàsicament com un àmbit de lo privat, que és el que permet aquesta tolerància, aquest respecte cap a això que es concep com a sentiment, com a creença, com a espiritualitat, hem d'acceptar, ens agradarà o no, que una part del món no l'ha fet. No vol dir que estiguin ni més endarrerits o no, jo crec que és una revolució pendent que té en gran mesura el món musulmà, amb el benentès que hi ha una part del món musulmà que està perfectament preparat i disposat i amb ganes de fer el pas cap a aquesta revolució liberal. Ara, el món musulmà té paràmetres molt diferents, socials, econòmics, polítics, i moltes vegades, i els darrers temps en són un bon exemple, és la política la que utilitza una vegada més la religió per intentar justificar determinades actuacions. I jo crec que això n'hem de ser enormement conscients, per tant, cal saber fins a on es pot, d'alguna manera, forçar determinades provocacions dialèctiques o fins i tot l'ús de la llibertat d'expressió. I torno a posar el cas de la crisi de les vinyetes que vam viure, em sembla que era el mes de febrer o el mes de març. No?
El que ha dit exactament el Qaida, que han dit que ell i Occident, que Benet XVI i Occident, estan condemnats i han proclamat que la Guerra Santa continuarà fins que l'Islam domini el món. Bé, és veritat que no és res, que no diuen res de nou.
Sí, però ho diuen.
Ho diuen.
Exacte, això sí, és preocupant.
I aleshores també tornem a estar en el debat de sempre, que és també el fet que sobredimensionin determinades imatges, perquè avui veient les imatges que obrien tots els telenotícies aquest vespre, semblava realment que estàvem en guerra, no? Aquí en Josep Maria Torrena ens podrà explicar moltes coses. La sensació és que segurament és més forta que els fets en si mateixos, perquè sembla que es produeixin a molts més llocs dels que d'on acaben passant.
Sí, de fet, clar, quan tu tenies una informació, una notícia i tenies unes imatges, dona la sensació de que és més del contrari. Si voleu, explico una anècdota personal per il·lustrar això que estic dient, no? Fa referència a aquesta casa. Jo fa molts anys, quan treballava en aquesta casa, vaig anar a cobrir a Panamà tota la revolta amb en Noriega i companyia, i recordo que unes setmanes abans de marxar jo veia per la televisió, en aquell cas informe setmanal, que semblava que el país estava en flames. I clar, vaig anar a Panamà i realment vaig sortir, diguem-ne, que molt valent, però quan arribes allà, francament, fa una certa impressió, fa respecte. Clar, els conflictes estan en moltes ocasions molt determinats i molt concentrats en els llocs. Passa que la imatge tendeix a generalitzar-ho, no? És un tema important, és un tema que les cadenes de televisió han de donar, els dies han de donar, segur que s'han de donar. A més, són imatges que des del punt de vista del periodisme són, diguem-ne, agraïdes. Per què? Perquè hi ha tot allò que ha de tenir un informatiu televisiu, que és imatge, que és color. Permetem-ho que sense frivolitzar, és així. Aquests són paràmetres que també es tenen en compte.
Els informatius televisius estan inspirats en les lleis de l'espectacle i del cinema nord-americà.
Que també es tenen en compte. Per tant, són imatges utilitzables fàcilment, utilitzables en el bon sentit de l'expressió, doncs, per atraure l'atenció del telespectador. Ara bé, el que seria, diguem-ne, condemnable, jo no ho he vist aquests dies, és fer un excés de demagògia amb aquesta informació. Jo no he vist que s'hagi treballat d'una forma barroera aquesta informació, sinó que s'ha informat potser a vegades més del compte, potser sí, és criticable, però no s'ha fet demagògia ni un fals alarmisme. després cadascú segueix una línia editorial i tira per un cantó o tira per un altre, i després podríem fins i tot, no sé si podré o no, però podríem comentar les línies editorials, però diguem-ne, no s'ha fet alarmisme, sinó que la gent ha seguit la seva línia editorial en funció de tensar més o tensar menys, de posar més l'accent en un cantó o l'altre. És normal, jo crec que és normal, eh? No és un fet criticable en aquesta ocasió.
Sí, però tornem una mica al gran debat deontològic en molts casos del periodisme, no? Lamentablement, el fet de que milions de musulmans no surtin al carrer ni protestin no és la notícia. La notícia és que amb una dotzena de ciutats, a més molt allunyades entre elles, uns pocs centenars de persones s'han manifestat. I uns quants referents, i això ja és més important perquè representen corrents espirituals dintre de l'islam, de famílies diferents, representants d'alguna manera, per tant, dels sectors de l'islam, han expressat la seva opinió, és el que et dona ja la sensació de que l'islam és tota una resposta. Bueno, no és ben bé així. És a dir, jo també entenc que efectivament les lleis o els criteris de la informació són uns i no poden ser uns altres la major part d'ocasions. Però també estaria bé contextualitzar, no per menystenir, sinó per donar a l'espectador, doncs, de Barcelona o de Catalunya una informació que li permetés entendre, doncs, que finalment, doncs, arreu del món musulmà o del món de països o de societats islàmiques, resulta que s'han mobilitzat 10.000 persones. I clar, ja estem parlant d'una comunitat, doncs, que jo no tinc les xifres, però estem parlant de centenars de milions de persones. Posem en context, és a dir, en canvi, hi ha hagut altres moments on la resposta ha estat molt més contundent. En el cas de les vinyetes, la resposta va arribar a Europa, que jo sàpiga, a Europa no hi ha hagut cap mobilització en contra. I que a vegades jo crec que el periodisme té una part, juga amb aquesta necessitat de tenir imatges agraïdes i notícies titulars, no? Tenir un titular és allò, els musulmans s'indignen, això és un bon titular. I és veritat que un titular no pot matitzar gaire, perquè si no ja no seria un titular.
Sí, però
no?
Qualsevol cosa no respon a la realitat. És a dir, aleshores es fa una altra cosa que intentar reproduir fidelment la realitat com si fóssim un mirall al fons del camí, no?
Respon a la realitat, però és que és molt delicat. Respon a la, clar que respon a la realitat. Ara, si el que es diu és que tot el món musulmà està en flames, per alguna manera és mentida, però no, això tampoc s'ha dit. Una altra cosa és que les imatges pugui donar la sensació, si es descontextualitzessin, doncs que hi ha, diguem-ne, més conflicte del que realment hi ha. Però, en el fons, en el periodisme, i el que no és periodisme, i s'està corregint a poc, jo crec que a poc s'està corregint, estem patint un problema d'una certa intel·lectualitat occidental, europea, d'una certa denostació i crítica, de vegades fàcil, a tot el que prové dels contextos cristians, del Vaticà com a exemple màxim, però tot el context, diguem-ne, catòlic, cristià, hi ha hagut com un cert exercici de condemna permanent, de menysteniment permanent, i això jo penso que és constatable i que ho hem pogut veure, en contrapartida a una certa, no veneració, però tolerància al que representa les altres religions, i en aquest cas singularment la musulmana, l'islamista, no? Jo crec que això s'està corregint, perquè realment tot el tema de la immigració comporta aquí un exercici de responsabilitat, perquè hem de compartir espai, i hem de compartir espai i ens hem d'entendre, i aquest exercici de responsabilitat jo crec que va en aquesta línia. Una vegada hem tingut el problema en el sentit figurat de que, home, hi ha molta gent, i això provoca molta gent de cultura i sobretot de religió diferent, doncs ens anem a donar tots plegats que hem de tractar les regions, diguem-ne, amb un prisma bastant igualitari, i no fer algunes demagogies que durant molts anys s'han fet amb la religió catòlica. Jo penso que tots ho hem pogut constatar, això.
Bé, en conclusió, Josep Maria Torrent i Jordi Sánchez en podrien treure moltes de conclusions, però jo em quedo amb una que no sé si estareu d'acord, que és que si el papa treballés en una empresa privada li tocarien el crostó.
Probablement.
Sempre i quan això no tingui o alguna derivada, perquè la política vaticana és prou civilina com per de vegades buscar reaccions.
Clar,
i solucionar altres problemes amb algunes reaccions d'aquestes característiques. Això potser el temps
ens
o potser alguns detalls ens permetrà analitzar si realment era una resposta volguda o no.
Sí, veuríem Què diríem aquí a Bel, eh? Potser hi ha alguna cosa aquí que veurem al cap del temps. Jordi Sánchez, Josep Maria Torrent, que tingueu una matinada plàcida. Fins a l'altra. Bona nit.
Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.